El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, hi ha l'Eduard Gené, en Lluís Ribas i el Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Estàvem parlant amb el Bernat de l'actuació, la visita que va fer ahir als Gausacs a la celebració de la Diada de Sant Maria Gràcia. Els Gausacs van descarregar el 4 de 7, el 3 de 7 i el 5 de 7 en la celebració d'aquesta Diada de Sant Maria Gràcia, una actuació que va servir per estrenyar vincles entre els membres de la formació, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sants, que van compartir plaça amb els camises verdes. Com va anar tot plegat?
Bé, bueno, primer...
Va ser més que una actuació, tenint en compte que era la Diada de Sant Maria Gràcia, tenint en compte que és el copatró que compartim amb ells, o no va haver-hi aquell punt especial que...
Aquesta Diada té un punt especial, perquè de fet la fem cada any, entre Gràcia, Sants i Sant Cugat, i de fet va rotant, diguem. L'any passat vam fer aquí Sant Cugat, aquest any a Gràcia, l'any que ve toca Sants, i està bé perquè és una típica actuació, doncs, que sempre la fas, sempre són les mateixes colles, més o menys les mateixes dates, i ja saps on actuaràs cada any, diguem, no? Perquè és un tema, doncs, que va rotant. Per tant, és especial perquè és la primera actuació de l'any. Bueno, com tu has dit, 3, 4, 5 de 7, vam portar a plaça, doncs, el que tenim així per començar la temporada, però, bueno, de totes maneres els assaigs estan anant molt bé, i a veure, doncs, com podem, doncs, pujar aquest nivell. Jo crec que no haurem de passar moltes setmanes per pujar una mica al nivell, perquè ja et dic que els assajos estan anant molt bé. Per tant, contents d'aquesta primera Diada així més oficial, diguem, i vaja, a seguir fent feina.
Propera actuació?
Diumenge que ve a Sants.
I a Sant Cugat, quan us tornarem a veure actuant?
Jo crec que ja anem a...
Ens anem a Festa Major, no?
Eh?
A Festa Major?
No, per Sant Pons. Em sembla que és al maig, crec, si no vaig errat. Sí, el 9-10 de maig. 9-10 de maig és l'actuació de Sant Pons. Tenim vigílies de Sant Pons, actuem amb Sagrada Família i amb una altra colla, que no sé exactament quina és, i el diumenge, doncs, 10 de maig, que actuem, doncs, amb els castellers del Poble Sec i els castellers justament de la Vila de Gràcia.
Algun comentari sobre l'actuació castellera, l'actualitat castellera?
A mi el que em sembla és que no sé, perquè es pugui avançar amb aquestes categories que s'han establert, el que fa falta és que hi hagi, que augmenti la pinya, no?
Exacte, de fet jo crec que és un dels grans temes.
Però és que ho dic també perquè l'obra Vilafranca que es va fer el Teatre Auditori el divendres i el dissabte, doncs hi ha un dels membres de la família, 11 actors i actrius a l'escenari, cosa increïble, doncs hi ha un dels membres que és casteller de Vilafranca, no?
Sí.
I no sé si diu bueno, és casteller de Vilafranca, no sé de quina colla, i està a la pinya, i llavors ell el reivindica que, evidentment, diu, molt bé, en Xaneta, els que pugen, els dos, diu, però si no hi ha pinya, no hi ha castell.
Bueno, cada posició d'un castell ho diu, no? Si sense canalla no hi ha castell, sense... De fet, jo crec que Sant Cugat, ara mateix, un dels temes, doncs, que haurà d'abordar la colla és la gent, diguem, no? Perquè si volem pujar el llistó del que anem fent els últims anys, que són els castells de 8, si volem pujar el llistó ens cal més gent, diguem, no? Fa 3 anys aproximadament vam tenir, doncs, una entrada molt important de gent que ens va permetre, doncs, fer un gran salt, això fa uns quants anys, i ara, doncs, si volem tornar a fer un altre salt, jo crec que a nivell tècnic estem preparats, perquè la feina es va fent i es va fent ben feta, però falta això, no? Falta aquesta empenta de gent.
Avui em sembla que si li diguessis amb el Pep, està en predisposició a formar part de la pinya.
Jo animo des del meu cor, ja saben. No m'hi acabo de veure. A més, una cosa que em passa, que ja sé que les estadístiques diuen que no passa mai res, però aquella sensació d'angoixa de quan veig caure un castell em supera, em genera que m'haig de girar, perquè em fa com molta cosa veure que algú es pot fer mal. I ja sé que les estadístiques, no, diuen, és una mica com la por que la gent té a viatjar amb avió, si no és que un avió cada
no sé quants anys
o cada tants trajectes, no? Però
Però no pots deixar de pensar que podria ser el teu.
Sí, sí, això sí. No, no, però vaja, moltes vegades ho he volgut comparar amb això, perquè l'estadística, en realitat, vaja, és el que és, i t'ho explica.
Fem futbol, esquí, etcètera, és molt pitjor, diguem, que no pots fer castells, i això estadísticament està provat. De fet, allà l'actuació, els castells de Sant Sol, els hi va caure un 5-7, i, bueno, els hi va caure... La ronda següent el van fer i cap problema, diguem, no? O sigui, cada vegada les caigudes són perquè no acabes de tenir-ho bé, les caigudes de vegades són fortuïtes i, escolta, tornes a intentar, ho descarregues sense problemes.
A part que sempre hi ha una ambulància a la plaça, no?
Sempre hi ha una ambulància a la plaça.
No sé si és una llei o...
I un capellà.
Bueno,
aquí a Sant Cugat ho tenim bé, no?
Sí. La coordinadora de Colles Castelleres estableix, doncs, uns mínims per les actuacions en base, doncs, a una assegurança que compartim, doncs, totes les colles, i una d'aquests requisits és que ha d'haver-hi una ambulància a plaça. Si no hi ha ambulància, doncs no hi ha actuació. Si hi ha de marxar ambulància, doncs l'actuació és part, s'espera o s'acaba.
Algun comentari més?
Home, potser jo diria que segons quins mítings de polítics de les futures eleccions andaluses tindria que haver-hi una o dues ambulàncies amb alguns equips de psiquiatres i psicòlegs allà situats per poder, doncs, fer un suport a segons quin tipus de participació i segons quines frases deixen anar, que déu-n'hi-do.
Després en parlarem, perquè voldria tractar un tema que avui apareixerà al ple. Serà una dació de compte, per tant ja tirarà endavant, no s'ha de votar, i si s'hagués de votar hi ha majoria absoluta i tiraria endavant, que és la primera promoció d'habitatge públic de masoveria urbana cooperativa. Sant Cugat impulsa la primera promoció d'habitatge públic en règim de masoveria cooperativa de Catalunya a través d'un acord de col·laboració entre el col·lectiu Sisclaus, la cooperativa Sostre Cívic i l'Ajuntament i Promusa. El conveni s'ha signat aquesta setmana passada, després de 7 mesos de negociació, i ha donat el tret de sortida al procés per adjudicar els 11 habitatges de les casetes dels Mestres de la Floresta, que, recordem, van ser ocupades el juny passat. Per tant, tenim ja finalment una solució en aquest conflicte. Recordem que l'adequació dels habitatges serà assumida pels masovers com a part del pagament per fer-ne ús. S'ha fixat un període de 5 anys, prorrogable a 2 més, per enllestir aquesta fase. Una vegada enllestit aquest procés, les casetes passaran al parc d'habitatge protegit per a persones amb necessitats socials. El preu definitiu del lloguer s'ha fixat en 4 euros per metre quadrat, als quals s'hauran de sumar, això sí, les despeses de comunitat i l'IBI. Aquí tenim dos florestans.
Home, jo tot el que s'organitzi, pues jo trobo bé, vull dir, perquè a la floresta estem bastant deixats de la mà de Déu. Jo trobo que si les coses s'organitzen i s'organitzen bé i no s'accepta una ocupació perquè sí, pues jo trobo que està bé. Però tinc de dir, mira, ara m'ho has tret, a la floresta hi ha postes al mig de la carretera. Això que per llei està superprohibit. L'altre dia va haver-hi un accident. I és molt curiós, perquè hi ha hagut, esclar, hi ha un poste al mig de la carretera i un cotxe s'hi ha fumut. Jo em vaig trencar al mirar retrovisor un dia, perquè no està ni senyalitzat ni res. I un cotxe es veu que es va atracar aquest poste i, bueno, hi ha hagut un accident. I van vindre i van tornar a posar el poste al mateix lloc, però a més un altre, o sigui, ho han reforçat. I després ho han pintat en franges blanques i vermelles. Cosa que, bueno, que està bé, estaria més bé que el traiessin, que és lògic. Però n'hi ha un, 50 metres més avall, que s'ha deixat com estava. O sigui, s'espera que hi hagi un altre accident per tornar-la a posar i tornar després pintar. Jo crec que hi ha moltes coses a fer a la floresta que serien molt fàcils de solucionar i no se solucionen, com això mateix, els postes, que és un verdader perill que hi hagin obstacles al mig de la via, sense senyalització i sense cap marca, no sé, enganxar. Jo ara ho faré, ara un dia d'aquests agafaré un espai d'aquests fosforitos, ja ho dic, perquè potser em denunciaran per pintar postes, però és que ho penso fer, perquè, home, clama al cel.
Bueno, jo el tema aquest de la masoveria urbana el veig que és com un clar obscur, ho veig a mitges. Les casetes dels mestres, si no recordo malament, són 6.
Sí. I es dividirà de tal manera que faran 11, eh?
Exactament. Sí, sí. I aleshores el que es farà serà compartir-les amb 11. Hi ha un moviment que de masoveria urbana, sobretot a la floresta, que està presidit per un veí meu, en Manel Berenguer, que viu davant de casa.
No digues.
No, el que volia dir és que jo a vegades, segons quin tipus d'actuacions, sense deixar-les de veure com interessants i positives, quan tu coneixes segons, a vegades el funcionament de segons quins grups, doncs no ho tens tan clar. Perquè jo des de petit sé una cosa que em va ensenyar a casa meva i que vaig aprendre del meu entorn, que és que tu necessites desenvolupar les teves activitats i necessites treballar i necessites guanyar diners, guanyar-se, allò que en deien guanyar-se la vida, que és una frase que m'ha semblat molt interessant, perquè si no pots fas això, després no tens dret a reivindicar segons quines coses. Això que m'hi ha ensenyat. Després he comprovat que encara que tu faci et guanyis la vida, després tampoc tens dret a reivindicar determinades coses. Però en qualsevol cas hi ha una actitud personal que fa que a partir d'aquí tu puguis demanar i puguis exigir amb raó. A vegades tinc la sensació, que hi ha un tipus de gent que creu que les coses li són donades. I el dir que li són donades vull dir que qualsevol cosa, per el fet d'existir, jo existeixo, per tant tinc dret a 1, 2, 3, 4, 5, diferents coses. I és veritat, tu tens dret, però abans de tenir drets per fer determinades coses, tu, individualment, has de fer alguna cosa perquè aquests drets siguin vàlids. I en alguns moments tinc la sensació de que això no es veu tan així, sinó que es reivindica no sé què, i després dius, bueno, aquesta persona que està aquí, aquesta altra, aquests que formen això, què fan a la vida? Treballen? Punt número 1. Segon, si no treballen, estudien? Punt número 2. Tercer, com es guanya la vida? Com poden subsistir? O sigui, formen part d'una societat a la que exigeixen, ja sabem, o sigui, el que es paga dels impostos, el que es paga tal, hauria de repercutir després amb el benestar de tothom. I, per tant, sanitat pública, per tant, educació pública, i per tant, etcètera. Però primer, abans de qualsevol altra cosa, ha d'haver-hi la teva aportació personal. Si la teva aportació personal no existeix, com vols sumar amb les altres aportacions perquè la cosa funcioni? Ah, jo he sentit d'ahir, en alguns casos, el transport públic ha de ser gratuït. A veure, el transport públic té uns costos que s'ha de repercutir. O sigui, l'única cosa que és clara és la injustícia social està quan les diferències entre les classes socials no disminueixen, sinó que augmenten. Això ja estem d'acord. Però el principi bàsic de qualsevol societat, de qualsevol grup constituït com a societat, és que tothom ha de participar en que aquesta societat funcioni.
Però això, perdona,
i la primera cosa és que treballi.
Sí, però això hi ha molta gent, vull dir, aquí a Sant Cugat hi ha noms molt famosos que no se sap de què viuen, eh? Hi ha molta gent que no se sap de què viuen,
no, només,
eh?
No només a Sant Cugat.
No, a Sant Cugat hi ha molts llocs, o sigui que tampoc el que estàs dient, clar, però els valors que tu et van ensenyar a tons pares, com a mi, han variat i no existeixen, però hi ha molta gent que creu que té tot el dret a exigir i ell no porta res. Això passa a molts que es diuen, escolta, m'ha entrat en un altre tema, amb els patriotes, a mi em fot molta por aquesta paraula, perquè, bueno, creuen que la pàtria és seva, no és per servir-la, sinó que és per com es diu això?
Per munyir-la.
Per munyir-la. O sigui, aquests són els patriotes, que es diuen patriotes, i això és el mateix, és gent que demana els seus drets, però no dona canvi a la societat, però aquests en trobarien, vamos, en trobarien moltíssims.
Bernat, com ho veus tu?
Jo desconec la situació exacta d'aquesta iniciativa, de la gent que la impulsa, etc. De totes maneres, d'entrada no, o sigui, per mi és del tot positiva, no? En un sentit, i és que sovint demanem fer les coses diferents, diguem, de com es fa la resta d'Espanya, per exemple, en aquest cas Espanya, intentar doncs fixar-nos amb altres països segurament més desenvolupats, no només més desenvolupats, sinó segurament amb un estat del benestar doncs major, no? Clar, jo crec que aquesta iniciativa va cap pel camí. Òbviament, aquesta iniciativa segurament també es queda una part molt important pel camí, en el sentit de, doncs, que hi ha moltíssima cosa doncs, a millorar aquesta proposta concreta per tal que el PAC amb temes d'habitatge, doncs, que el nostre model s'assembli una miqueta més, doncs, als països als quals sovint, doncs, ens citem, ens queda molta feina per fer. Per mi és un pas, diguem, no? Aquí parla de masoveria urbana, el model, amb el sistema, doncs, actual, doncs, de part d'habitatges, és, bueno, aquests hippies, no?, que demanen això i, en fi, no sabem exactament el què, no? Però crec que sortir-nos dels estàndards habituals, diguem, ve una constructora, fa un edifici de dalt a baix, es posa en un lloguer aquells edificis i tira. Jo crec que sortir d'aquest estàndard, tot el que sigui sortir d'aquest estàndard, és una porta oberta a explorar nous mons, diguem, no? I jo crec que, en aquest cas, doncs, 11 habitatges, que 11 habitatges es posin, doncs, en aquest format de masoveria urbana, per cert, que serà només màxim durant 7 anys, diguem, no? O sigui, després ja serà, doncs, parc normal, però, bueno, tot el que sigui sortir dels estàndards, amb fer una proposta, encara que sigui allò, ni que sigui pla pilot, diguem, per mi és altament positiu, diguem, no? Perquè sovint, no sé, jo recordo comissions informatives aquí a l'Ajuntament, proposant coses noves pel que fa, doncs, amb polítiques d'habitatge, matèria d'habitatge, i no, clar, sortir de l'estàndard, de lo que anem fent al llarg dels anys i tal, semblava una quimera, no? És que això aquí no funcionarà. Bueno, escolta'm, és que si no ho provem segur que no funcionarà, diguem, no? Per mi el model de masoveria urbana és un model, en fi, molt bo, diguem, si compleix, doncs, una sèrie de requisits, una sèrie de normes, etc. Per mi, per tant, d'entrada, jo content, no? Jo conec gent que aquí a l'àrea metropolitana no, però sí que a Osona, en fi, a determinades comarques sí que ho fan, no? I ho fan de manera normal. Escolta, una persona gran té, doncs, una casa de no sé què, la deixa uns joves perquè la remuneri. Escolta, aquests joves treballen, estudien, fan la seva vida normal i corrent, però amb un concepte molt diferent, diguem, no? Que aquí sovint, doncs, a ciutats més de l'àrea metropolitana ens costa, no? Per tant, en fi, jo crec que és una bona notícia. Però això és com, jo tinc un amic que ho deia, això és com anar al gimnàs, diguem, no? Si tu vas al gimnàs un cop al mes, no esperis que poder córrer la marató de Barcelona al cap d'uns quants mesos, diguem, no? Si tu vas al gimnàs cada dia i vas a córrer cada dia, doncs potser al final sí que podràs córrer, no? Per tant, si aquesta experiència es queda amb això, amb aquesta experiència, i ja està, no haurà servit absolutament de res. Si aquesta experiència, doncs, s'amplia a altres espais, anys, en fi, s'amplia, doncs llavors sí que podrem veure exactament els beneficis que ens ha portat aquest model, però si ho fem un sol cop, llavors sí que no serveix de res.
Bueno, jo el que penso és que, en aquest cas concret, el funcionament, o sigui, tal com s'ha plantejat des del primer moment el tema, ha sigut un tema que ha sorgit des de l'ocupació. A partir de l'ocupació hi ha hagut les primeres trobades, a partir de les primeres trobades hi ha hagut aquest canvi que després s'ha convertit en augmentar el nombre d'habitatges i efectivament amb una caducitat, amb un temps determinat per poder-ho fer, i a mi em sembla molt bé. O sigui, jo el que he volgut dir és que en molts casos hi ha un enfoc des d'un punt determinat de pensar que això. Aquí, durant un temps, aquí vull dir a Catalunya, es van crear les cooperatives de la construcció. Hi havia grups que feien una cooperativa, construïen un edifici amb règim de cooperativa. Se suposava que amb aquesta construcció no hi havia els marges o no hi havia els beneficis que qualsevol constructor, qualsevol promotor vol tenir quan fa un feia a casa, i per tant això després anava en benefici del preu, perquè el preu que sortia de cost era un preu molt més baix que el del mercat, i per tant això era interessant. Després va passar, com passen moltes coses d'aquestes, doncs, que es va descobrir que alguns dels que portaven la cooperativa s'embutxacaven bastants diners. Això va passar en un cas d'unes cooperatives, doncs, portades de l'UGT, per exemple, a Santa Coloma i a Sabadell, i com passa moltes vegades, la cosa es va malmetre perquè els propis gestors d'aquesta operació, doncs, no van ser honrats. Per tant, a mi em sembla molt bé, jo penso que és bo que sigui així. El que passa, tu abans deies amb molta raó, si no trenquem, si no busquem noves fórmules n'hi ha. Si no les comencem a aplicar, mai sabrem si aquestes fórmules funcionen o no funcionen. I això és el que vull veure jo en aquest cas d'aquestes cases dels mestres. M'agradarà veure d'aquí 3, 4 anys, una vegada això hagi tingut un temps, de com acaba funcionant això. Perquè ara diré que allò típic, que jo mateix quan ho estic dient em sona malament. Jo tinc una edat. I per tant ja he vist moltes coses d'aquest tipus, similars, iguals, i generalment, i malauradament, no acaben com es pensava quan van començar. Perquè hi ha una cosa que en diuen, doncs, el que som els humans, les persones, la forma de funcionar. I malauradament, també, doncs, arriba un punt en què aquella cosa que s'havia agafat amb tanta il·lusió i amb tanta bona fe, no només amb il·lusió, sinó amb ganes de veritat, allò, per moltíssimes raons, per diferents raons, personals, familiars, d'amistat, de relació, d'amorosa, de parella, es trenquen i s'ha acabat. I allò que semblava que era funcionar, doncs no funciona. No funciona. Abans tu has fet la menció del qualificatiu hippie. Jo vaig anar a viure a la Floresta precisament quan la Floresta es considerava un cau hippie. I jo, quan vaig anar-hi...
Eres hippie tu, llavors, diguem-ne.
Jo no he sigut mai hippie, ni he sigut mai... Jo, més difícil a mi, autoposar-me una etiqueta, perquè jo he volgut estar a tot arreu i no tenia cap etiqueta mai. He volgut, no sé si ho he aconseguit, és que és una altra cosa. Però, en aquell moment, per exemple... Jo vaig fer un qualificatiu allò on vivia amb uns amics, que es van fer amics perquè vivíem junts, plegats, al veïnatge, en el lloc on estàvem, dels hippies de plàstic. Perquè hi havia els hippies, que vivien tota la setmana com a hippies, i hi havia uns hippies que viuen hippies el dissabte i el diumenge. Perquè la resta de setmana pues, treballaven, un treballava en un banc, a l'altre en una companyia d'assegurances, a l'altre doncs, en una administració, i quan arribava el diumenge, el dissabte es convertia en hippies amb tota la vestimenta i tal, durant la setmana amb un traje i corbata. Què vull dir? Vull dir, a vegades hi ha unes tendències socials que es manifesten en un moment determinat i que empenyen una quantitat de gent cap a una línia, i en el fons... Molts dels que estan aquí implicats tampoc s'ho creuen de veritat, sinó que estan dintre de l'onada. Hi ha una onada determinada i cap aquí funciona.
Però si no hagués estat per aquest moviment que agafa i ocupa les cases, els projectes de masoveria urbana haurien quedat sobre la taula, perquè se n'ha parlat moltes vegades de la masoveria urbana. De fet, es va tirar endavant un projecte per part de l'Ajuntament, tot i que no era exactament això, que era gent que tingués cases antigues, les posés a disposició d'algú que la pogués arreglar, però em sembla que no va arribar a cap contracte. Vull dir que, a vegades, si no hi ha algú que fa un cop sobre la taula i diu, doncs ara ho ocupo i forço la negociació, no es tira endavant. Després estarem més o menys d'acord, si el projecte pot agradar més o menys, també l'haurem de veure ara quan comenci a tirar endavant, no? Però vaja, que si no hi ha per part de la base a vegades un cop sobre la taula o algú que se trenqui aquesta porta i entri, aquestes cases de la Floresta, sí, que estan allà tancades des de quan? Des de... no recordo els anys, però fa bastant. Anys.
Eren els mestres que estaven a l'escola primària que hi havia allà, sí. Si no, per això dic que jo espero que passin 2 i 3 anys i aleshores diguem... Com ha quedat això? Com ha evolucionat? I si evoluciona bé, seré el primer que diré bravo, i si no evoluciona bé, diré, pues mira, llàstima, què hi farem?
No, però jo crec que després serà el moment de corregir-ho, el que no hagi funcionat bé, corregir-ho, perquè com a idea jo la trobo molt bé, vull dir, si després es veu que hi ha una part que no funciona, llavors és el moment de corregir les actituds o...
Però és que jo, insisteixo, el que he vist molt sovint és que hi ha un grup determinat que fa una cosa en un lloc, i allò és fenomenal. Comença amb 8. Hi ha 8 persones, homes i dones. Pam, 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 allò funciona fantàstic. Al cap d'un any, una marxa, perquè resulta que ha quedat embarassada. Molt bé, se'n va viure a fora, que té el fill, no pot estar allà, marxa. Al cap d'un any i mig, hi ha 2 que també marxen perquè resulta que fan la beca Erasmus i llavors doncs, se'n van, clar, allò lògic. De fet, se'n van 6 mesos, però ja no tornen. Això és el que vull dir. El que vull dir és que a vegades s'inicia una cosa amb una empenta determinada, però necessita, perquè això realment fructifiqui, necessita un temps mínim. I aquest temps mínim, L'error resulta que no es produeix. I, per tant, tota aquesta embranzida tan brutal, tan fantàstica, tan positiva i tan tal, es queda amb res. Això és el que vull dir. No estic dient que sigui dolenta la iniciativa. El que estic dient és que, malauradament, he vist masses casos de coses d'aquest tipus que es queden a la meitat del camí. Aleshores, quina és la conseqüència? Que la gent diu, això no va, això no funciona, això no anirà mai. I és mentida, pot anar. El que passa és que els protagonistes han de ser els primers que han de voler que funcioni.
Per cert, on hi ha un cert moviment és el PSC. El primer secretari del PSC de Sant Cugat, Michael Cáceres, lamenta que l'exalcaldable socialista Ferran Villasenyor hagi traït la confiança del partit i es mostra sorprès davant la seva decisió de formar part de les llistes electorals d'Esquerra Republicana i més. En una carta oberta als socialistes, Cáceres també anima els militants a superar aquests fets i a seguir treballant per Sant Cugat. Segons Cáceres, el fet que marxés, Ferran Villasenyor, diu, el capità va abandonar l'equip quan faltaven 5 minuts per acabar el partit, va provocar perplexitat i assegura que no entenen com ara, de cop i volta, Villasenyor té atracció cap a l'independentisme. Diuen que mai els havia transmès aquesta inquietud o aquesta manera de veure les coses. Per tant, tenim ja que el conflicte surt a la llum i que el primer secretari del PSC, el Michael Cáceres, amb una carta oberta, ha repartit estopa, no? Que diríem així col·loquialment, no? No ho veuen així, home, la carta és bastant dura, no l'he llegit tota, però vaja, que això, que va abandonar el partit quan faltaven 5 minuts, que no entén com de cop i volta té atracció cap a l'independentisme, que no els havien transmès mai, vaja. Atrair la confiança del partit, la paraula traïció té un pes. Algun comentari sobre aquesta...
Jo no sé, o
crítica externa?
Jo, si fos el primer secretari del PSC, desconec què faria, i quan dic que desconec és que ho desconec. Ara, de totes maneres, jo crec que el que sí que no faria seria fer llenya a l'arbre caigut. És a dir, tu pots dir les coses de moltes maneres, diguem, però és evident que la carta aquesta no està feta a nivell personal perquè el Michael Cáceres estigui dolgut, diguem, sinó que va a buscar doncs, una mica de xances, no? Bueno, en fi, jo crec que cadascú és lliure de fer el que vulgui en totes les direccions, no dic en el sentit de que no, mira, ara com que el Ferran doncs va amb Esquerra, doncs perfecte, no, jo crec que cadascú és lliure de fer el que vulgui en totes les direccions i ja serà la mateixa persona que fa aquest canvi que donarà les explicacions que hagi de donar, si les vol donar i si creu que les ha de donar, diguem. Per tant, en fi, jo personalment no marejaria més el tema. La carta aquesta ja la vaig llegir i tal, en fi, crec que és fer llenya l'arbre caigut i anar a buscar una mica de brega. Bueno, en fi, no sé, jo crec que ja veurem si mai els havia transmès aquesta posició cap a l'independentisme, doncs veurem si, realment si és certa, si no és certa, si ha deixat el PSC per una altra història. Això també els anys acaben posant la gent a lloc, per tant.
Veurem. Que sàpiga el Ferran Villasenyor que té el micro obert i el correu electrònic obert per si vol replicar, que el dret a replicar.
A mi el que em xoca això quan es diu, no, però aquest senyor això no ho havia dit, no ho havia fet o no ho havia pensat. Dius, ostres, si comencessis a mirar a tota la gent, el que havien dit, el que havien pensat i tot, ens escandalitzaria molt, 5 anys darrere només, O sigui que em sembla que és una mica, jo crec que es preocupés una mica de casa seva, que estan bastant despistats tots plegats, Vull dir, ho he vist per televisió les enquestes com funcionen i, bueno, jo crec que el PSC està per sota del PP. Vull dir, això és molt fort, Jo crec que el que es tindria de fer és pensar una mica en el ciutadà i lluitar amb les armes que tenen, amb les idees i tot això, i deixar totes aquestes cosetes, que per mi són cosetes.
El PSC, almenys aquí a Sant Cugat, diu que no ha tocat fons. Veurem, les properes eleccions, si ha tocat fons o no, diguem, però vaja, jo crec que estan perdent bastants efectius i, en fi, veurem com... Bueno, també una mica en la línia de les enquestes, ja sabem com funcionen i tal, però les enquestes marquen tendències, no? La tendència és clara pel PSC, per tant, no sé, crec que tenen prou feina aquests mesos.
I tant. A mi em fa l'efecte que si comencéssim a analitzar els canvis que hi ha hagut en els últims, posem, 4 o 5 anys en relació amb el fet independentista, doncs, clar, podríem moltíssims noms que no estaven dins de la línia i ara i ara ho ha estat. Bueno, en aquest moment jo tinc els dubtes d'independentista o com va dir, sobiranista.
Sobiranista, sí. Això o, va sense unir mateix.
Sí, ara, clar, ara, les últimes declaracions, amb l'última, diu l'última picabaralla entre Convergència i Unió, i jo penso, l'última...
bueno, després d'aquesta, aquest que la setmana n'hi ha hagut una altra, i ja veurem.
Bueno, vull dir, per això que, en fi, volíem que hi ha hagut moltíssima gent que en aquest cas ens ha canviat. Passa que, clar, quan tens una cosa molt a prop, com és aquest cas, doncs la forma de mirar-ho i la forma d'entendre-ho és diferent, no? Quan això es produeix amb un nom, de, sí, en aquest cas seria, imagina't, doncs, una cosa que passi a Santander o passi a no sé on, doncs, i qui diu això, diu a Alemanya o diu a qualsevol. I, en canvi, aquí ho tenim molt a prop i coneixem personalment a les persones i, per tant, és una altra cosa. Bé, en qualsevol cas, jo penso que les tendències generals per molts moviments que hi hagin aquí, jo diria que no canviaran el resultat final, perquè, per sort o no, doncs la tendència arrastrarà. L'onada de les votacions arrastrarà, en qualsevol cas, gairebé a tots els grups al marge dels noms que hi hagin al davant.
Tinc que, per cert, de cara a les eleccions municipals, abans que comenci la campanya, els demanaré que facin una porra del que creuen que passarà a Sant Cugat, eh? Farem números aquí.
Bueno, farem
totes números, les tertulies els farem per l'exercici de repartir els 25...
La setmana abans, vols dir?
No, la setmana abans...
15 dies abans, o què?
15 dies abans, perquè durant la campanya no hi haurà tertúlies, perquè tindrem les entrevistes, debats, etc. Per tant, haurem de fer l'última setmana de...
Ens vam vacances.
Abans, però hi ha problema, per favor.
No, però heu d'agafar els 25 sí, i començar a fer matemàtica,
repartir,
a repartir escons.
Però és que guanyi...
Escons per dos regidors.
És que guanyi tindrà...
Tindrà l'aplaudiment de l'audiència de Cugat.cat per haver-la encertat.
Home, també.
Home, hi ha alguna tertúlia que s'han jugat un esmorzar entre ells, però jo aquí ja no entro, aquí no...
Has de comptar també, molt important, penso jo, què farà Madrid, perquè Madrid crea tendències també, eh? Vull dir, segons el que diuen, vull dir, les coses pugen o baixen, o sigui que també es tindrà a comptar el govern central, i no el govern central, sinó els governs d'altres autonomies que diuen, perquè això també fa moure la fitxa, no?
Home, jo crec que aquí, amb les eleccions municipals a Catalunya, no crec que tinguin molta influència el que passi fora de Catalunya.
Vols dir, el que diuen els dirigents... Sí,
jo crec que d'aquí al maig passaran coses, i d'entrada passarà el diumenge que ve, diguem, no? O sigui, a veure com van les eleccions andaluses, diguem. No parlava del Barça Madrid, tot i que també pot influir, diguem. Depèn de com vagin les eleccions andaluses, quin és el resultat que tregui el PSOE, quin és el resultat que tregui el PP i Podemos... Bueno, i Esquerra Unida, perquè, clar, en fi...
I Ciudadanos.
L'Albert Rivera, no? Bueno, no ho sé. Jo crec que passaran coses i marcaran, és a dir, jo l'altre dia amb uns amics comentàvem, no? Farem una porra, dic, hosti, espero poder clarificar una mica el pati, perquè jo crec que fins 15 dies abans no estarà clarificat i veurem també com va la campanya.
L'Albert Rivera és un cas simptomàtic de com un s'ha de tragar les seves pròpies
paraules
per el que passa. És una cosa que defineix una vegada més molt bé l'actitud real que es produeix des de dir-ho cap allà, no?
Bueno, és que ell mateix ha trobat amb el problema que diu que no existeix, diguem, no?
Exacte.
El moment que surt una persona i diu, no, és que un tio que se llama Albert no puede... Bueno, és fantàstic, llavors, o sigui, a veure si te n'adones una vegada...
Això et dic que és veure com...
Justícia poètica, com es diuen això.
Com es troba una cosa que diu, te n'adones? Seria dir, te n'adones allò que es deia? Ho veus com efectivament això va per aquí?
Home, d'això que heu dit de les eleccions andaluses, Ciutadans i Podem, depèn de com vagin les xifres diumenge, ja ho veurem, ja ho comentarem dilluns de la setmana que ve. Clar, potser una de les dues forces acabarà decidint qui governa la Junta d'Andalusia, i això serà perdre la virginitat en aquest aspecte, perquè, clar, és molt fàcil ser un partit nou, no haver-te de mullar mai, anar creixent, ser molt coherent en tot, però, clar, a l'hora que tu no tens una majoria absoluta i pots acabar decidint, aleshores, sí, bé, sí, ja veurem què tries, què pactes, què s'executa després en el programa, vull dir que, vaja, i, que, sí, sí, no, no, ja, per això, que vull dir que potser Ciutadans, gent que és de centre-dreta, la vota ara, i veu que això es pacta amb el PSOE, i Andalusia continua més o menys igual, i vaja, que torna a votar el PP, vull dir que aquests moviments, no, poden ser-hi, i poden ser divertits, perquè clar, al cap i a la fi, fer discursos, obtenir vots i després no mullar-se és molt fàcil, no? Vull dir que...
Jo, deixeu tornar altra vegada el divendres a l'Ova Vilafranca, d'en Jordi Casanova, si té molt interès per mi, a part de la que fan una feina els actors actius extraordinària, que vaig tenir l'ocasió de poder veure-ho des de l'escenari amb una proximitat de metres, de 4 o 5 metres i
és... Tu ets dels VIP que estaven allà.
Bueno, de fet allà...
No t'ha dit que sí.
És casta, és casta.
Hi havia 43 llocs i la meitat eren treballadors del propi teatre que en aquell dia no els hi van donar opció per poder veure la... Doncs a la família, que és una família molt arquetípica, fins al punt que jo estic convençut, tal com deien aquí en aquesta casa, amb el programa de Molta Comèdia, tal com deien els actors principals, tothom pot veure's identificat amb un dels que hi ha allà. Jo, aquest és el meu tiet, aquest és el meu avi, aquest és el meu germà, etcètera. Hi ha moments, hi ha tocs, perquè són diferents èpoques de la història de Catalunya, i hi ha tocs polítics, no? Fins que al final l'últim personatge que tanca l'obra, que és la nena petita que ha crescut, doncs parla de les declaracions de Jordi Pujol dient que no havia declarat aquesta del seu pare. Bé, doncs, i es veu aquesta confrontació dels diferents... I amb el pas dels anys, com un que havia estat... cap a un cantó, amb el cap dels anys, pels interessos propis de la seva feina, en aquest cas és vendre i comprar pisos, doncs a la zona del Vilanova de la Geltrú i de Sitges i tot això, doncs com hi ha fet un canvi d'orientació, fins al punt que fa un canvi d'orientació inclús personal, perquè està col·laborant amb un que li havia posat banyes amb la seva dona. Per això que dèiem dels canvis que es poden produir. No, vull dir això perquè... Si fóssim capaços, que no ho som, jo tampoc, d'agafar històricament, primer en Catalunya, no? I tiréssim enrere fins a l'any 75 i anéssim posant noms i fets concrets que es van produir, que s'han produït en aquests anys, doncs veuríem unes coses, o sigui, si ho veiéssim tot el mateix, tinguéssim una seqüència seguida, primer, seria inaguantable, això és el primer. I el segon és que veuríem uns canvis dintre les pròpies persones, o sigui, les pròpies persones, els mateixos noms i cognoms, i veuríem com han fet uns canvis sense deixar d'estar en els llocs on estaven, i en canvi fent i dient coses que no tenen res a veure amb el que deien i el que deien doncs, fa uns anys. Això ho veuríem.
Sí, sí, i contradictòries, totalment.
Totalment.
Bueno, per això que és molt perillós reclamar el que tu havies dit fa, perquè és clar, és molt perillós.
I ara que les hemeroteques estan com el Pep aquí, té un teclat aquí, pica dos jocs i pim, 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 i va sortint tot en un moment, no?
Home, la imatge aquesta que hi ha a Twitter normalment d'unes declaracions de fa uns anys d'algú i les que fa ara que les ajunten.
La Rosa Díez, per exemple.
Sí, que és... Vaja, és demolador, no? Sí, perquè aquelles paraules que un dia vas dir per conveniència en una entrevista, això, no? La Rosa Díez em sembla que va dir que defensava el dret a l'autodeterminació,
sí,
no?
Sí, sí,
en una entrevista a La Vanguardia, em sembla, no? I que després que sortia ella allà al Congrés dient que gairebé enviaria els tancs, no? Doncs, home, doncs, pot haver-hi una evolució, la veritat és que pot haver-hi una evolució, però clar...
I algunes declaracions d'aquestes eren autèntiques.
No, que, en aquest cas és autèntic, eh? En aquest cas no. Ah, vols dir que no feia per conveniència, vols dir que ho sentia.
No, algunes declaracions d'aquestes devien sortir, de veritat, del pensament en aquell moment.
Potser el que fa ara és per conveniència, diguem-ne.
El que dic és que després això va fent uns canvis i llavors, doncs, són coses d'amor i desamor i d'amor i odi, a vegades passa, això passa amb les parelles.
Però en aquell moment em sembla que Rosa Díez era consellera del govern basc amb el PNV, potser aleshores
Mm-hmm. Sí, 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 va ser consellera, sí, sí. I va ser un moment, o sigui, a veure, és que el País Basc és història, hi ha hagut PNB, PSOE,
sí, sí.
I PNB, PP, mm-hmm. No ens ho oblidem, eh?
Bueno, com aquí a Catalunya, eh?
Sí, bueno, però jo no crec que les persones, de veritat, jo crec que el que tu deies, que les persones, si decideix, poden evolucionar o tirar enrere, poden fer moltes coses, però jo no crec, jo penso que una persona que té uns convenciments ètics i morals no pot canviar d'aquesta manera. Si canvia és que han fumat.
Home, hi ha gent que cau del cavall, tu.
Sí. Jo de veritat que no crec, perquè si la gent, les persones...
Home, el Lluís, aquell que hauria de la bicicleta, en tot cas...
Sí, no, si les persones som tan poc...
Per culpar el postre al mig del carrer,
fràgils, no, és que encara perdo més la poca fe que em queda amb la condició humana. O sigui, si les creències són tan febles, pleguem totalment. L'altre dia, ara estic escoltant en Raimon, que en Raimon jo vaig tindre per veí a Barcelona, no? I hem tingut tractes i havia estat molt en contacte amb la seva música, no? Però ara feia anys que, francament, no l'escoltava. Ja l'he recuperat perquè el que diu, canviant noms, és el mateix. I és tan horrorós que després de tants anys estiguem reclamant el mateix.
Això passa amb l'Ovidi, no? Ara que, sí, sí, que feia anys de la seva mort, diguem, per cert, molt de postureo, diguem, amb l'Ovidi, diguem.
Tothom escoltava l'Ovidi.
Tothom escoltava,
sí,
l'Ovidi.
Això passa. Sí, sí. Quan mor algú o es fa un aniversari, tothom...
No, no, de PP de València no, eh?
No. Però...
Sí que l'escoltaven, i precisament perquè l'escoltaven no volen fer-hi cap homenatge. Sí. Precisament per això.
Sí, sí. No, però una mica baralla important a les coses valencianes, sobre aquest tema.
Sí, això és fotut, també. Però és veritat, sembla mentida que hagin passat tants anys, estiguem a on estem, i després també vaig escoltar això, que això es podia dedicar a molts polítics i a molts gestors d'aquests tan ferms, no? La música aquella d'Aute, que es diu La Bellesa, no? Que parla de la poca grandesa de la gent, vull dir que no, falta aquest esperit de grandesa de la gent per veure la bellesa amb tot, no? I és una cançó molt recomanable per animar una mica o desanimar molt, no ho sé.
Doncs escoltin, continuarem parlant d'altres temes la setmana que ve. Això sí, se'n van amb deures, eh?
Ah, sí?
Això de la porra, ja podeu començar
bueno, a fer números. Cada temps.
Sí, no, però vaja.
Quedan dies.
S'ha de començar a mirar quan se'n trec d'aquí, quan se'n trec... No és el que tu voldries, però, eh? És el que creus que passarà.
En aquests moments, tal com estan les coses... pensar en alguna cosa, 24 hores, més de 24 hores...
Sí, no, podríem fer l'exercici de fer dues porres, una la setmana que ve i una altra de 15 dies abans de les eleccions, diguem, i ja veuríem quina...
Veus, això ja seria, s'ajustaria més a la realitat.
Sí, sí.
I volíem que canviaria.
Doncs escoltin, si volen, eh? Podem fer-ho. I si es volen jugar a esmorzar, també, eh? Jo també la faré, eh? La meva, vull dir...
Jo queden mig minut. Jo m'estic tragant un totxo que es diu El Capital del Siglo XXI, no? Del senyor Piketty, d'aquest economista francès i professor. I ell situa que les estadístiques de tipus aquest econòmic no existien, sinó a l'època de la Revolució Francesa. I una de les coses que diu en general, que es va confirmant, és que després d'aquests quasi 300 anys, 200 i pico d'anys, doncs les coses són exactament iguals. Els que tenen molt, els que tenen poc, i les oscil·lacions es van produint, perquè hi ha una espècie d'onades que es van produint uns petits canvis, però en el fons, els que decideixen continuen sent pocs. Que diuen que això passa ara i no, això ha passat sempre.
Passant un parat dels premis i tot a Sant Cugat, eh?
Ostres!
Deixem aparcat el tema.
Deixem aparcat, és que hem passat uns quants dies i...
Home, sí,
ho valorarem.
Fora de micro, ara.
Quina pena.
Ui. Escolti, Bernat, Lluís i Eduard, moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu.
Bon dia.